a mig matí. Sintonia d'Històries del Boi a mig matí. I com sempre saludem a l'Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia, bon dia. Un dia una miqueta
rúfol. Sí, eh? Sí. Bastant, eh?
Ensupit, però...
Molt ensupit.
No facis de fred, eh? Sembla que han pujat les temperatures, eh?
Ja anem de cara a la primavera.
Sí, pot haver sorpreses encara, eh? Que sí, recordo que al març bastant avançat ha nevat en alguns llocs, eh? I ben a prop.
Però esperem que no, eh? Esperem ja que arribi la primavera. Va,
sí, mira. Sí, també, millor.
Siguem optimistes. La primavera, sí. La vacuna que ja està
per tot plegat, en millor, marxa. Que faci bon temps, i tant.
Sí. Què ens expliques, Ernest?
Bé, avui continuarem el que vam deixar l'altre dia, no? Continuarem parlant de l'article que es va publicar al número 38 de la primavera de 2017, que eren, doncs, les botigues rodenques fins al 1940, que vaig signar jo mateix.
Molt bé, perfecte. Doncs sí, perquè vam parlar de molts oficis, eh? Molts d'ells ja no existeixen.
Sí, i tant.
Són oficis que ja s'han perdut, eh?
Van deixar, amb molts cabrers, va ser l'últim que vam tractar, evidentment, ja no hi ha ningú roda que tingui cabres i que les vengui, o per almenys que vengui llet de l'excedent de llet de les seves cabres casa per casa, eh?
Sí.
No consti. A més, ara tampoc es podria fer per les normes sanitàries, etcètera, etcètera. Mm-hmm. No hi ha constància que ningú li hagués agafat un iullo per haver begut llet de la cabra natural i que va desmunyir,
no? No crec.
Hi ha moltes manies, però bueno, és igual.
Molt bé, i avui parlarem, doncs, de...
Sí, avui ja vam parlar més que bé oficis, empreses, no? Doncs començarem per cafès i seguirem, doncs, amb tot tipus de botigues ja.
Molt bé. Doncs som-hi.
Bé, dels cafès hi ha constància que a finals del segle XIX, si recordem de l'altre dia que vam parlar d'aquell del gegant de Cal Teixidor, aquell senyor, doncs, que era tan forçut, tan alt, que va morir, doncs, de carregar-se 9 homes de Montseu i pujar les escales de Tarragona, que era boter, doncs aquest senyor, doncs, també compaginava la feina de boter i també tenia un cafè als baixos de Cal Joan del Cafè, és a dir, als baixos d'una casa del capdavall de la Baixada de les Monges, al carrer Major. Al morir, el 1895, als 38 anys, recordem, ho va agafar un altre boter, també de Roda. Vull dir que es veu que boter i cafeter, doncs, s'ho podien compaginar bé. També parlem com de cafès de la taverna de Flores, no, que també n'hem parlat no fa gaires dies, no? De Flores, que és de formació del cognom Forés. Era una taverna que portava, doncs, Maria Gomà, i que després, doncs, la va traspassar taverna i merceria, recordem, que després en tornarem a parlar. La va agafar la seva neta més endavant, diu que a la façana hi havia un cartell que posava, doncs, taverna de Flores. Era aquesta que oferia, doncs, productes de dojo, de tota mena d'alcohols, i sobretot vi, i després, doncs, l'oferia també el servei del consum als que s'hi acostessin.
Mm-hmm.
Un altre seria Cal Joan del Cafè, que m'ha anomenat que aquest boter tenia un cafè, doncs, als baixos d'aquesta casa. Bé, quan parlem del Joan del Cafè, parlem de Joan Baldric Barot, que era un noi del poble que treballava a la pedrera de l'Elies quan estava en funcionament. Recordem que la setmana passada vam parlar que funcionaven durant bon entrat al segle XX, aquestes pedreres, que ell treballava, doncs, al segle XIX, evidentment, va anar a la guerra de Cuba, per tant, el 1898 es va acabar, 1890 i tants, per tant, va anar a la guerra de Cuba, d'allí va venir, és a dir, va haver d'anar a lluitar pels interessos de la burgesia, de la monarquia espanyola, i va arribar mal ferit, malmès de la guerra. Evidentment, no podia fer feines molt dures perquè estava ja, diguem, mutilat de guerra i no podia pas treballar a la pedrera. Per això va posar un cafè, va obrir un cafè a la primera planta del seu habitatge, al carrer Major.
Mm-hmm.
Els baixos, diu que els feien servir com a sala de ball. Aquests baixos també van ser llogats a principis del segle XX a Josep Martí Navarro, de Cal Martinot, quan hi va posar 4 telers, que va ser, doncs, l'embrió del que seria després la fàbrica tèxtil, que encara veiem, diem, quasi les ruïnes anant cap a Bonastre, d'aquesta fàbrica que va ser tan important pel municipi rodenc. Bé, doncs gestionava aquest cafè el Joan amb la seva dona, també feia de carter, veu que la gent que tenia algun tipus de mutilació o deficiència feia de carter, no?, passat en altres ocasions. Una de les filles, tenia tres filles, una de les filles, Pepeta, es va casar amb un mestre per la feina del marit, va anar a viure a les Borges Blanques, i en un dels bombardejos de la Guerra Civil, l'any 38, doncs, ell estava a l'escola en aquell moment amb els seus fills, van morir els dos fills i va morir ella, per desgràcia, no?
Caram.
Aquest cafè va tindre la primera ràdio del poble, segurament això donava peu a que tingués més clientela, no?, per la novetat de poder sentir aquest aparell. Aquest cafè va tancar a principi dels anys 30 del segle XX. Més endavant, en temps de la República, el va llogar doncs, el jovent de Rodes simpatitzant amb la Lliga, no? Amb la Lliga, que era, diem, de caire dretà, oposat doncs, a Cal Minguet, que eren de caire més esquerrans, no? Hi havia aquesta competició. El nom que li van posar era Cafè Moca, que veu que a Barcelona hi havia un cafè molt conegut, i aquest jovent de la Lliga doncs, li va voler posar aquest cafè. Els partidaris, els antagonistes, els de Cal Minguet, li deien a Come Fa, que és totalment, és el revés, Cafè Moca, llegit al revés, no?, per arribar-se'n una miqueta. Llavors ja passaríem a l'apartat de queviures, de botigues de queviures. Parlaríem de... Bé, bueno, evidentment, a part del... Hi hauria el cafè de Cal Minguet, que això ja en vam parlar bastament amb el seu moment, que hi ha un article dedicat completament al cafè. És un cafè, doncs, emblemàtic, dels més emblemàtics de Roda. Inclús a l'ombra d'aquest cafè es va crear doncs, el jovent del poble, el jovent d'una societat de pagesos, que es deia... A veure... En tens ara? Ah, no recordo.
Ara ens hem perdut.
Sí... l'Aliança, Societat Recreativa l'Aliança, que tenia 19 socis i oferien esbarjo doncs, als seus associats. El seu president era Ramon Pujol Martorell, que era el sabater que vam parar l'altre dia, que vivia al capdavall de la Baixada de les Monges. Ell era el president. També, evidentment, també el cafè de Calfredo, també molt emblemàtic, no va durar tants anys, però va ser un cafè molt emblemàtic del poble, amb el seu teatret, que també en vam parlar en el seu moment. Ara ja passem a l'apartat de botigues de queviures, no? Les botigues que donaven un servei, evidentment, del poble, que venien una mica de tot, eren els mini supermercats de l'època i, a més, feien una funció social, no?, d'aglutinar a la gent, mira, per fer intercanvi, diguem-ho, de xafarderies, de notícies del poble, no?, d'assabentar del que passava, de donar els consells, evidentment, una cosa que avui en dia s'ha perdut força. La botiga de queviures de la... Tona Masieta, que estava ubicat al carrer Mossèn David Pujol, en aquella època carrer Valls, en un local que havia llogat la família. El titular era Jaume Arall, Requesens, però era la seva filla, Antònia Arall, la Tona, la que portava el negoci. Com recordem, no els negocis estaven sempre, els titulars eren els homes de la família, el pare,
home,
el germà...
Per descomptat.
Sí, no? El marit, vull dir...
Una dona, no?
No, una dona es veu que no estava permès per llei, no?
No, no,
coses que encara no s'arrosseguen, però arrosseguem encara temes d'aquests, no?
I tant.
Bé, doncs aquesta botiga la portava doncs, la Tona. Més endavant es va traslladar al seu habitatge, aquesta botiga, als baixos del seu habitatge del carrer Sant Salvador, on avui en dia doncs, ja hi viu doncs, el net, que hi posa doncs, que la Tona de la Masieta, vull dir, es pot reconèixer bé la casa, que posa amb una rajola al carrer el nom, el renom de la família. El net recordava doncs, que davant del taulell, un taulell de fusta, hi havia un cartell de llauna molt bonic de publicitat de Galletes Artiac, no? Del que ell poc que recorda d'aquesta botiga, però també és una de les botigues que anomenem en aquest article, potser la única, que ens ha portat documentació, és a dir, unes llibretes on ells apuntaven els deutes, diem, perquè els pagesos, la majoria, clar, del poble era pagès, i pagaven quan collien els productes, no?, els fruits, i ells anaven apuntant cada compra que feien, doncs el consum que feien amb unes llibretes, i era el deute que acumulaven, i els clients pagaven a la collita. Evidentment, sempre hi havia algun que es feia l'orni, i el deute quedava allí per segles dels segles, eh? els productes que queden anotats amb els llistats, no?, que de la compra dels clients eren els més comuns de l'època. La majoria venuts a dojo, com bacallà, que avui en dia és un producte molt car, mm. aleshores era el menjar dels pobres, arengades, tocino, quan parlem de tocino, doncs cansalada, no?, llet, sabó, xocolata, apreses, és a dir, la venien a apreses, no?, ni la pastilla sencera, oli, gallina... I en aquella època es feien servir unes mides avui oblidades, no?, com la terça, la lliura, la onça...
Imagina't.
I en aquests llistats és curiós perquè ells apuntaven, doncs, el nom de la persona que feia la compra amb el renom de la casa. No posaven el nom i el cognom. Era el renom, no? Això també ho fèiem a casa, me'n recordo, no?, al forn. Els renoms que figuren alguns en aquestes llibretes, la Pau Guineu, Cal Salat, la Teresa Blanca, Cal Lluís, la Pauleta, Cal Quintana, Cal Viure, Cal Rito, les Cerilles, Cal Carol... El marit de la Tona, també, Joan Mercader Rius, també era representant d'una firma de sofre i distribuïa aquest producte també als pagesos, a la clientela rodenca. Bé, el 1943, aquesta botiga va tancar, no?, per motius de salut de la titular de la que portava el negoci de la Tona. És una botiga, doncs, que consta l'any de tancament, l'any 1943. Una altra botiga, potser no tan recordada, Cal Guineu, que estava ubicada al passatge de Valls número 8, a la via amunt, al primer carreró tancat a l'esquerra. N'era titular Pau Mercader Mercader, i segurament ho portava la seva esposa, Maria Render Baldric. Aquests foren els pares del beat Francesc Mercader Render, un sacerdot assassinat a la Guerra Civil Espanyola, i que no fa masses anys el papa, doncs, el va elevar, doncs, a beat, no? Diguem el pas anterior de ser sant, reconegut com a sant. Uh-huh. D'aquesta botiga només es recorda que, doncs, que, bueno, productes de la collita, i després venien vi amb les botes, i sempre anaven a buscar l'aixeta per dispensar el vi a Cal Coco, una casa veïna. Poca cosa més s'ha pogut esbrinar. Van tancar l'any més o menys, abans de l'any 25, sobre l'any 25 més o menys. Cal Moliner, una altra botiga que estava situada al carrer de les Flors, també havia en amunt, doncs també n'era titular Josep Parés Vives, i estava casat amb Francesca Mercader Render, que era germana del capellà aquest assassinat que parlàvem abans. Venien productes també de l'hort, dels seus productes, el que collien, el que els hi sobrava, i després mataven porc i venien, això era molt comú, tenien porc, i la majoria de botigues rodenques venien els excedents del seu porc, o en mataven per vendre, doncs, no?, el salaven, etc. I venien, doncs, aquests productes derivats del porc a la seva botiga. El Josep, el marit, doncs, diu que es desplaçava cada setmana al Vendrell amb el carro per proveir-se de productes, i diu que, com que era molt observador, sempre es fixava com anaven vestides les noies de la capital del Baix Penedès, no? Vendrell, evidentment, era més capitaleta que Roda. Roda, que aquella època era molt més poble que ara,
clar,
poble del
clar,
tot.
Clar.
Diu que aquesta informació la transmetia a la seva dona i a la seva filla Assumpció, que aprofitaven, doncs, la vinentesa per seguir, doncs, la moda del moment.
No.
Així que, doncs, que elles anaven ni més avançades a la moda, que potser, o potser ho avançaven també les rodenques, no?, que s'aconsellaven allí, vés a saber. Aquesta botiga també va tancar, doncs, abans de la Guerra Civil. Una altra botiga de queviures, l'Estanc, era Estanc, venien tabac, productes, doncs, de correu, segells, sobres, etc, i tota mena de queviures i espardenyes, no? Aquest article, vam parlar abastament de l'Estanc com a botiga centenària,
sí,
també.
Sí.
Cal Quintana, també situat al carrer Sant Bartomeu, número 35, és aquell carrer estretet i curtet entre el carrer Vendrell i el carrer Sant Salvador. Doncs aquesta botiga es va obrir entre el 1910 i 1925, no se sap la data, evidentment no hi ha registres a l'Ajuntament sobre les botigues tan antigues, no hi són. Portava el negoci a Concepció Ferrer, que era coneguda com a Sió, no?, escurçat el seu nom, Concepció Sió Quintana, encara que el titular era el seu germà Manuel. Venia llet de les cabres i... De la poca recorda dels grans del poble, recorden les xocolates Torres que venien i un torró de llema de Nadal exquisit, que poc es recorda d'aquesta botiga.
Fins
a tu. Sí, la Sió, aquesta senyora, va morir el dia 20 de gener del 1939. no ens dirà res, però sí, si recordem que és la data que les tropes franquistes van ocupar Roda, és a dir, que es va acabar a Roda, diguem, la Guerra Civil, amb l'ocupació aquesta d'aquests soldats que entraven a les cases lliurement i, mira, feien el que volien, si s'emportaven el que volien i destrossaven si volien també. Aquesta casa va evitar precisament l'entrada de les tropes de soldats a casa perquè hi havia la pobració de cos present i els soldats els hi va fer respecte i se'n van tornar. En aquests moments de caos, imaginem-nos, no?, d'aquests moments a Roda, doncs no van poder ni aconseguir ni una caixa per poder posar la pobració i la van enterrar amb un llençol a l'Ajuntament. Una miqueta tètric, però és el que s'ha pogut explicar d'aquesta botiga, d'aquesta persona, que evidentment va tancar el morir ella. Una altra botiga, Cal Grandalera, al carrer Montjuïc, el número 20, que a finals del segle XIX hi havia una taverna que es va convertir en botiga a principis del segle XX. L'establiment també de taverna, venien queviures i també venien productes del port, com hem dit, no?, que era molt, molt usual a l'època. També va tancar aquesta botiga abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Cal Imagina, una altra botiga, al carrer Sant Isidre, número 3, molt a propet d'aquí. L'esposa, el Magí Miravent, la seva esposa era Rosa Elias Garriga, però li deien Magina perquè el seu home es deia Magí. Ella era de Cala Masovera. També regentava la seva botigueta, venien oli, que era de collita pròpia, porc i els seus derivats, no? A l'esclatar la Guerra Civil, l'any 36, doncs la Roseta, la Magina, va vendre les existències de la seva tenda, és a dir, va tancar la seva tenda per traslladar-se a gestionar la tenda que hi havia a la cooperativa de la Unió de Rabassaires, que estava situada a casa d'Isidre Vidal, al carrer Sant Salvador, Cal Maricano, una casa que van incautar, doncs, el comitè, doncs, local de Roda, i per destinar-la a, diguem, com a botiga del sindicat, no? La Roseta gestionava aquesta botiga, però un cop acabada la Guerra Civil, doncs aquest patrimoni, aquesta casa es va tornar als seus amos, i la Roseta, la Magina, doncs ja no va reobrir la seva botiga del carrer Sant Isidre. Una altra botiga, el Cal Xicona, al carrer Valls número 7, també hi ha constància d'aquesta botiga, també de queviures, que més tard es va reorientar, doncs, com a venda de productes de cereals i per engreix del bestiar. El restaurant, recordem, l'únic restaurant que existia en aquella època i durant molts anys a Roda, que estava situat a l'estació, doncs també hi ha constància que veníem productes, és a dir, queviures, segurament per donar servei a les famílies que treballaven al ferrocarril i que vivien, doncs, en aquell bloc de pisos que encara existeix a l'estació. Doncs també donaven aquest servei de una miqueta, de vendre una mica de tot. Cal Joan del Cafè. Aquí n'hem parlat com a cafè, però el Joan Baldric, potser influenciat per la moral de l'època, li feia cosa, tenia recels que la seva dona i les seves filles estiguessin al taulell d'un cafè, no? Mm-hmm. Potser donava mala imatge.
Home, i tant, aquell...
Imagina't. Llavors van llogar una casa, que la Rosalia Gossos, no? un renom molt curiós, propera a l'estanc, on hi van posar també una botiga que regentaven, doncs, les dones de la família. Ell seguia fent de carter i segurament en aquells moments compaginava la feina amb el cafè del carrer Major, no?, que hem parlat abans. Com que la botiga, als anys 30, vam dir que havia tancat el cafè, segurament perquè la botiga ja donava negoci i rendiment per poder mantenir la família. Aleshores van llogar també, van deixar que la Rosalia Gossos i van llogar un local nou, és a dir, nou, van llogar la taverna de Flores. No és nou perquè l'hem parlat molt i molt, no? La taverna va tancar, lloguen, doncs, aquesta família del Joan del Cafè, lloga a la taverna i posen, doncs, la seva botigueta, doncs, i també venia el normal de l'època, no cal que ho repetim. La família, una de les noies, Enriqueta, es va casar, es va traslladar, doncs, a Cornellà de Llobregat, es va quedar al davant de la botiga l'altra germana, la primera, la gran, va morir, recordem, a la guerra, i al final també aquesta altra germana, doncs, la Maria, que es va casar també amb el Pep Fuster, que és molt persona que hem parlat moltes vegades, i es van també traslladar a Cornellà, i aquesta botiga la van traspassar, doncs, el Joan Parés, el Moliner, més endavant. Bé, aquí, com a anècdotes d'aquesta botiga, recorda un intent de robatori, una nit de Reis, no?, que uns desconeguts van entrar a robar la tenda. També tenien una clienta doncs, que anava a comprar i sempre portava triadures pel bestiar, no? Totes les cases tenien gallines. Quan l'Enriqueta, la Maria, entrava dintre la trastenda de deixar aquestes deixalles, aquestes coses pel bestiar, aquella senyora aprofitava per omplir el senalló de productes de la botiga, aprofitant doncs la bona fe de la família. Sort que un rodenc passant pel carrer se'n va donar compte, els va avisar i es va acabar l'història. Vull dir, sempre, això és més antic.
Home, i tant, això sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà.
Sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà.
Sí.
Ara ja passaríem la venda d'oli i sabó. D'oli i sabó, per exemple, a Cal Pere Mosso, al carrer de la Pau número 3, doncs venien oli de la seva collita, encara en venen avui, i també sabó que elaboraven doncs, a la mateixa família doncs, amb els residus de l'oli, quan es tornava ranci, doncs venien doncs, sabó de casa, que diem, no? Encara els seus nets, Maria Teresa Roca, encara, i els seus germans recorden que a la casa, als baixos, hi ha un espai que li diuen encara la botiga de l'oli, no? La botiga, és a dir, l'espai on venien, on dispensaven l'oli a la clientela. Passaríem a l'apartat de forns de pa. Parlaríem amb el Cal Niceto, botiga centenària, per tant en vam parlar ja bastament al seu moment. Un altre forn que existia era Cal Mata, situat al carrer Valls número 8. És un forn doncs, força antic també, hi ha constància del 1889 que ja existia. I el titular del forn, Francesc Martorell Mata, va ser alcalde de Roda. El que em van dir la fleca original estava primer ubicat al carrer Vendrell i després es van traslladar doncs, al carrer Valls.
Uh-huh.
Cala Pepa Juncosa, aquest forn estava situat al carrer Major número 8, al costat de Cal Joan del Cafè i de les Monges, no? Baixant a mà dreta. L'any 17 n'era titular doncs, Josep Mercader Figueres, encara el nom masculí, l'home, no? Encara que ho portava la seva dona, Josepa Juncosa.
Però era d'ell.
Era d'ell, clar, les pobres, com sempre, no?
Sí,
què hem de dir, sí. El març del 31, la Pepa Juncosa, vídua, es va casar amb el forner Joan Costes Manyer, de Vilavella, i aquest forn es va ser conegut com el forn del Joan del Cafè, no? Que va, fins als anys 60 va existir. A Can Oliverà, la casa doncs, que és no? la seu de les Monges d'Associació Cultural, aquesta casa emblemàtica del poble, també va funcionar com a forn durant uns anys, fins al 1910. El Manuel Gibert, el propietari, n'era el titular, encara que la seva dona, Mercè Menages, era la que portava la botiga. Venien també queviures, i amb el llibre d'òbits de la parròquia hi ha constància que hi havia un noi de la Bisbal de Falset que treballava en aquest forn, doncs que va morir aquí al poble.
Mm.
Bé, a Cal Barot, situat a la casa situada tocant a Cal Guibernau, a la plaça de la República, també tenien un forn, però no és que venguessin, que fossin ells els que elaboraven el pa, ells tenien el forn i la gent del poble que se'l feia a casa el anava a coure allí.
Fixa't.
Sí, també era curiós. Es pot comptar que els donaven un petit estipendi per la despesa de llenya.
Sí, no crec que es fessin rics amb el tema.
De cap manera, ningú s'hi feia ric en aquell moment. Passem a l'apartat de carnisseries, Cal Carnisser, situat als baixos de l'antic Ajuntament primer, després aquí a la plaça dels Pins, és on també n'hem parlat com a botiga centenària, per tant,
uh-huh.
Ja no repetirem. I només de Cal Carnisseries fins al 40 hi ha constància d'aquí, de Cal Carnisser i de Cal Ratolí, que estava situat al carrer Valls, número 6, passant la via, no? que també Joan Mercader donava titularitat a la botiga, encara que ho regentava la seva dona, Teresa Boronat Requesens, com sempre. Venien gallina i pollastre, bàsicament, i vedella per la festa major, només per la festa major.
Oi.
Sí, vull dir, no hi havia...
Clar, no, és el que hi havia.
El poder adquisitiu dels rodencs no permetia doncs, consumir aquesta carn que sempre ha sigut cara, no?
Uh-huh.
A menys anys dels anys 50 del segle XX van tancar aquesta botiga perquè es van traslladar a viure a Tarragona i van obrir una botiga doncs, de queviures a la Rambla Nova, que va ser molt popular, no? Una botigueta que va ser molt popular pels tarragonins. Ja passaríem doncs, a l'apartat de merceries, no queda molt, no, perquè estic mirant l'hora. Merceries, Cal Figueres, no? Que és el carrer Nou, número 7, que seria, doncs, Cal Agapito, no? Aquesta casa totalment reformada. Doncs bé, Joan Figueres, un altre cop, donava titularitat a la botiga que regentava la seva dona, Maria Arall, que era de la Masadieta de Creixell.
Mm-hmm.
No tenim més informació que aquesta merceria, productes, doncs, petes i fils, no?
Sí.
Cal Pauleta Coixa, al carrer de les Flors, número 16... Pauleta Colet Riambau era coneguda amb aquest renom perquè, evidentment, era coixa, pobra. venia vetes, fils, espardenyes i productes doncs, variats de merceria doncs, als baixos d'aquesta casa del carrer de les Flors.
I la senyora se la coneixia així, i segur que ella no s'ofenia, no?
Segurament que la caixa no, a la cara no li deien, segurament, no? Perquè, clar, hi ha molts renoms que te'ls diuen per l'esquena, però per la cara no. Si saben que s'enfaden, doncs, evidentment, han d'anar al tanto.
Si no, la pobra senyora, no sé.
Que ho sabia, segur. Sí, segur. Que sí. Segur com que tothom sí. Sap el seu renom. Sí, no, el millor és acceptar-lo i portar-lo amb dignitat i avall.
Sí, sí, suposo que sí.
Clar. Bé, tenim a Cala Flores, que ara hem parlat, no? Aquell que ha sigut bodega i merceria, no? Curiós, productes tan masculins com una taverna de vendre vi, licors i tota mena de productes alcohòlics, en merceria, que hi anaven les dones a comprar els productes adequats per cosir, no?
Home, ja, igual aprofitaven.
Ah, també. També n'hi ha hagut, clar, de senyores que els agrada...
Per fer un digestiu.
Això mateix, no? Perquè abans era mal vist, que una senyora vagués, sí, no? Era mal vist, vull dir, a veure, sí, tot estava, en mesura...
Era tot mal vist.
I tant. La dona, doncs, era un ser a part.
Sí.
En mesura no passa res. Uh-huh. Per tot plegat, es pot veure una copeta sense que s'hagi d'escandalitzar ningú.
No.
Sabien que du els seus límits.
Sí.
Cal Jovenasso... situada al carrer Vendrell número 4, també la Dolors Miró, coneguda com la Jovenassa, doncs també tenia una botiga de vetes i fils.
Mm-hmm.
Cal Anita d'Alfonso, al carrer Montjuïc número 2, també, Anita Boronat, doncs també tenia productes de merceria que els venia a l'Escaleta d'Altafont, una casa que és coneguda amb aquest nom, una casa molt petiteta, que és la primera que trobes al carrer de Montjuïc, girant a la dreta. Cal el Marchantó. Bé, aquest senyor era conegut amb aquest renom, no sabem, no hem pogut esbrinar noms i cognoms d'aquest personatge, però ha donat renom a la casa situada al carrer Vendrell número 15. Aquesta casa es coneix avui en dia pel Marchantó, perquè hi vivia doncs, aquest senyor de lloguer. Ell era venedor ambulant de productes de merceria i utillatge de la llar. Ell es desplaçava per Roda i per pobles veïns venent aquests productes doncs, que els posava dalt al seu carro. Diu que a Roda es portava el gènere dins d'un sac que es penjava al coll, i els pobles veïns, evidentment, s'hi desplaçaven carro. Diu que també comprava els rodencs, pells de conill, per adobar, és a dir, per assecar, no? I tenia la casa plena d'andròmines que anava replegant. Es veu que tenia el síndrome de Diògenes una miqueta, no? Replegava trastos de tota mena. Espardenyeries, que la Tona Mingueta, la Tona Mingueta era filla del Minguet, del cafeter, Doncs regentava una botiga d'espardenyes al carrer Sant Salvador. Ja s'acaba, Perruqueries, és a dir, Cala Masovera, al carrer Montjuïc número 11, Teresa Ferrarons, doncs ella feia de pentinadora, com es coneixia a l'època l'ofici de perruquera. Cala Maria Perruquera, primer al carrer Major número 3, després es van traslladar al carrer de les Flors, doncs Maria Perruquera, el renom que tenia doncs, l'any 33 i fins que va morir, Maria Güell Boronat, que va començar a exercir doncs, l'ofici de perruquera aquí, al carrer Major, després es va traslladar al carrer de les Flors. I com que parlem fins al 40, la Maria va continuar de perruquera, sembla que al carrer Sant Salvador, i després, avui en dia existeix de la seva filla, i la seva neta Ivonne se'n segueixen el negoci. Hi ha els cellers, hi ha records també que Cal Pere Julià del carrer Montjuïc i Cal Cerilles, també del mateix carrer, funcionaven com a establiments de venda de vi. Peixateries, Teresa Mercader Render, també germana del Beat, també venia peix dins una panera pels carrers de Roda. Servei de transport, doncs, ho feia un bonestrenc. L'any 32, Josep Pros Riambau, el catapí de Bonastre, ja oferia un servei de transport doncs, que unia diàriament Bonastre, Roda, amb el Vendrell. Diu que sortia a les 9 de Roda i costava una pesseta el trajecte. I per últim, l'última part que van posar altres, que no es pot considerar ben bé com a botigues, però també oferien aquest servei de venda de productes, de fruita i verdura, per exemple, que conreaven a casa seva, i ho venien doncs, els excedents als rodencs, com Cala Masovera, Cal Anton Gossos, Cales Viudes i Cal Tafont. I després Cal Barot, també que era coneguda com una família d'apicultors, que tenien abelles, clar, fins no fa masses anys venien la mel, doncs, que això mateix que produïen les seves abelles. I està molt ben explicat en un article doncs, que es va publicar al BOI número 15, que es deia Crestar la mel. I fins aquí s'acaba doncs, el tema de les botigues rodenques fins al 1940.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. per ser un poble petitet, hi havia força moviment, eh? Vull dir, la gent es movia, un poble comercial, actiu en aquest sentit, sí.
Molt bé. Doncs, Ernest, tornem dijous vinent.
Això mateix, fins
dijous.
Bona
setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu a tothom, adéu, adéu.
Perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré qui ho seré per...